Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Com està vostè,
doncs,
Fran
mira,
Domènech?
Estic ara mateix al Departament de Comunitats de la Solució, que és gestionar el meu grup d'amics, és a dir, el grup de WhatsApp, amb l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.
Sí.
Ha estat aquest matí enviant la llista de novel·les negres de les quals vam parlar aquesta setmana.
És que ens ho vam currar molt, perquè com que tots veu fer llista de recomanacions, inclús dels autors de novel·la negra, vam dir, calla, ajuntem en una llista i que tots els nostres oients tinguin accés. Per tant, si ens la demaneu a través de WhatsApp, us l'enviarem al 677-38-77-19, si no els stories personals d'Instagram de tots els membres de l'equip, teniu també disponible aquesta llista.
Doncs sí, efectivament, i fins i tot hi ha oients que reben la llista i encara fan més aportacions.
Ai, m'encanta.
Per tant, no s'acabarà mai.
Una llista d'eterna.
Principi de col·laboració.
Podríem fer una llista col·laborativa.
Home,
oberta a tothom i que vagin posant la seva. Ara en parlarem amb la Lívia i l'Alba.
Sí, home, sí.
Vinga, ja s'han aixecat de fer feina. Clar que sí. Vinga, no, eren pocs i pariu la burra, que diuen.
No es poden tenir idees.
Escolta'm, avui, primer dia de vaga del nivell 0 a 3, de les llars d'infants, de les escoletes. I m'agrada dir-los escoletes, perquè també fan escolarització, també ensenyen moltes coses en aquest període de 0 a 3 a les llars d'infants. Només dir-vos que estem preparant un tema meravellós.
Ai, sí. Homenatge als mestres.
Homenatge als mestres. Ja sabeu que nosaltres l'actualitat el deixem habitualment pel matí de Catalunya Ràdio, pel Catalunya Migdia, per la tarda i per la Catalunya Nit. Mm. Però volem dedicar un programa als mestres. Per tant, faig una crida. No ens truqueu. Ho heu d'explicar per WhatsApp, al 677-38-77-19. Recordeu aquell mestre o aquella mestra que us va canviar la vida, que us va marcar? Us recordeu? Feu-nos-ho saber, al 677-38-77-19, perquè estem preparant un programa pel dia 18 de maig.
És que pot haver-hi històries meravelloses, més enllà del que et puguin marcar. Imagina't que tu has tingut el teu pare o la teva mare de mestre.
Ula, que complicat.
T'imagines?
No? Home, et canviava. A la meva època, als anys 80, et canviaven de línia. Sí, doncs, hi havia més d'una línia, clar.
La teva època, quina era? Els 80?
Bueno,
era
els 90.
Era la mateixa, més o menys.
No, realment eren els 90, no sé per què dic 80. Soc nascuda als 80. El meu procés educatiu va ser més aviat als 90.
Mira, a la gent no li interessa, però jo vaig tenir el meu pare de... No, no, dic que...
M'interessa
el que diré jo.
Gràcies.
Dic, jo vaig tenir meu pare de mestre.
De veritat?
Professor. Sí, sí.
A dintre i fora de casa, eh?
Efectivament.
Home, ets un cas que sortirà el dia 18.
I érem dues persones.
Mare de Déu. Us ho explicarem tot el 18 de maig, però abans us fem una crida. Oients, oients del programa, meravellosos solucionadors, teniu, recordeu, un mestre, una mestra d'aquelles que us va marcar la infància, feu-nos-ho saber al 677-38-77-19. Avui, però, no va de mestres encara, tot i que en tot el nostre suport a les llars d'infants, al 03, que també existeix, sinó que avui parlem d'una altra cosa. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serra, Rano i la Lívia Discipio, i si avui és dijous, la solució es diu Núria Casas, molt bon dia! Com està vostè?
Molt bé! Que maco aquest programa tan especial que esteu muntant, eh?
Oh, a tu també, segur que tens un mestre que et va marcar la vida.
Pepita Costa, que me la vaig trobar l'altre dia i li vaig dir, de fet. Encara me'n recordo de tu, Pepita.
Salutacions a la Pepita, tu.
Ai, de Badalona, la Pepita Costa. Serà un programa molt bonic i crec que farem curt. Avui, però, també farem curt perquè portem una solució d'aquelles de proximitat. Avui parlem... problemes amb els veïns. Avui, consultori obert, eh? Teniu algun problema en concret amb algun dels vostres veïns, amb la comunitat de veïns, amb algun conflicte veïnal i no sabeu com solucionar-ho? Doncs com cal actuar en cas de conflictes veïnals? Si vull fer obres a casa meva, s'ha de demanar permís? Què passa si el veí està fent obres sense demanar permís? Mm. Quin tipus d'obres es poden fer amb o sense permís? Com puc treure la pudor a tabac dels conductes de ventilació? Perquè això passa, eh? Que quan el del tercer està fent sardinada i està fumant un puro, tu, als baixos, amb una criatura de 10 mesos, no, ni confirmo ni desmenteixo que això passi, t'estàs menjant el puro i les sardines de l'altre, eh?
Això? I no només passa. El puro, també l'encens, que sembla que l'encens té, no?, allò, el carnet per no. Doncs mira, a mi l'encens, per exemple, també molesta.
Es pot obligar al veí que li toca a ser el president de la comunitat de veïns? Què passa si el president no fa la feina de president? El podem treure del càrrec? Podem fer una moció de censura? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes dues persones que ja ens han visitat al programa, que són uns cracs per respondre-us totes les preguntes. Per cert, preguntes ja podeu anar fent cua, 93-201-7474. Teniu algun problema amb els veïns? Voleu fer una consulta als nostres experts? 93-201-7474 o 677-3877-19. Judit Izquierdo Cazorla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, estimada?
Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Trobem a faltar ja la teva presència. La Judit és advocada, és APIS, administradora de finques i sòcia de Decons Serveis Immobiliaris. Va venir l'anterior programa sobre veïns. Per cert, el podeu recuperar a l'app i al web del 3CAT. I després d'aquell programa van quedar molts dubtes i moltes preguntes per resoldre. Avui intentarem donar resposta. I també forma part de la solució, també repeteix, en Josep Maria Aguilar. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Elisenda.
En Josep Maria, advocat, expert immobiliari, també administrador de finques. Avui amb ells dos parlarem de la bona o no convivència entre els veïns i veïnes, com sempre vosaltres, els oients, que sou els veïns del costat nostres, i podeu dir la vostra. Repetim línies de contacte, però demaneu tanda, perquè avui rebentaran els telèfons.
Avui està rebentant els telèfons, està rebentant el WhatsApp, el 93207474, o el mòbil del programa, 677-3877-19, ja ho deies tu, dubtes o consultes, però, sobretot, molt important també, entre totes les persones que participin, avui poden guanyar aquesta caixa amb 9 pots de Mer Alemany. I els oients estan demanant la llista de novel·les, estan explicant experiències amb els mestres. En fi, ara mateix el WhatsApp del programa és un call center. Però la Gemma vol explicar la seva història. Anem en matèria.
A veure, què ens diu la Gemma?
I diu que una vegada li va entrar un ratolí a casa i va pagar una empresa per posar trampes.
D'acord.
Per posar trampes a casa seva. Diu, em van dir que van entrar aquestes rates a través del sobresostre i amb les fotografies que va fer l'empresa em van dir que al mur de l'edifici colindant amb l'altre, hi havia uns forats i es colaven per aquests
forats. És a dir, que les rates venien de l'edifici al costat.
Venien d'una altra banda. Llavors, la comunitat no va voler fer-se càrrec del cost que em va suposar a mi contractar aquesta empresa per vigilar-ho tot. La pregunta és, se n'hauria de fer càrrec o això va a compte d'un particular?
Vinga, això és molt català. Qui ho paga, això? A veure, qui s'anima?
M'atreveixo.
Va, comença.
El que no es pot fer mai és prendre la iniciativa pròpia.
D'acord.
Bona.
Aleshores, el que té que fer és sempre avisar l'administrador o el president. Tinc realment rates, ratolins, que venen de la paret de colindant, ja sigui la confrontada, sigui la mitjera, sigui la que sigui. Si aleshores realment es pot detectar i es pot comprovar que sí, que venen de la casa colindant, vol dir que no és privatiu, que és una cosa que afecta a un element privatiu, però que no tinc, no és culpa meva. Per tant, qui té que fer-se càrrec de la seva desratització és la comunitat.
Comunitària.
Ara, si aquesta persona, que en tenim molts casos, és una persona que ja és coneguda a la comunitat, que no és massa neta, i que realment, vull dir, acumula porqueria i que té inclús un principi de síndrome de Diògenes, aleshores, lògicament, qui té que fer-se càrrec és aquesta persona.
Ella. Per tant, si no, en principi no teniu una síndrome de Diògenes i sou persones netes, si ho detecteu abans de contractar a l'empresa que sigui,
sempre.
Notifica
el president o l'administrador, millor l'administrador, que per això cobri per la gestió, que té que fer aquesta gestió. Es té que comprar de on venen, si veiem que jo ve de la casa del costat.
I això qui ho comprova?
Bueno, ja, jo avisaré el derratitzador, l'empresa, i em dirà, no, això no ve d'aquí perquè hem detectat que ve de fora.
Però aquesta empresa la truca l'administrador.
L'administrador, sí, esclar, lògicament.
Però no és el seguro abans?
Aviam, l'assegurança, que aviam, i perdoneu-me, no serveix per res.
També, clar, en català.
Molt bé, fent amics.
Doncs a mi sempre que em passa alguna cosa, penso que la metodologia sempre és l'assegurança, no?
Hem de veure si l'assegurança hi ha la pòlissa de derratització. Sí que hi ha la del clavegram, de netejar el clavegram un cop a l'any, i sempre i quan no sigui d'urgència.
Però això seria la pòlissa, tu dius, del teu immoble.
Del seguro, tens que veure si el teu seguro cobreix o no cobreix rates.
Per tant, primer pas, parlar amb l'administrador o en el seu defecte del president, per què? Per veure d'on ve això.
Sí.
I si ve de part de la finca colindante, que dèiem ara, no? Ens deia la Gemma, la finca adjacent a la nostra, que posin solucions i que ho pagui la nostra comunitat o inclús l'altra. Perquè potser les assegurances...
Pots revertir-ho a la casa al costat.
Per tant,
i el de la pòlissa que deies tu, jo estic convençudíssim que tu ara demanes a un copropietari on té la pòlissa de segurs i on deu tenir...
Si aquesta, el tema de les, tant de les rates com de les
com de les paneroles, que sí. Aquest també és un altre tema. Sí? O sigui, ara aquí estan preguntant per les rates, però sí. Els bitxitos petitets també creen molts problemes, i ara que anem de cara a la calor, començaran a sortir moltes vegades, i en molts casos coincideix, sí que és veritat que si hi ha més brutícia tendeixen a acumular-se més, però el tema de les paneroles i de qualsevol dels bitxets aquests petitons més fastigosets, ho hem de tractar de la mateixa manera que les rates, que no és tan habitual.
Mira, un tema bastant habitual són rates, paneroles, tingueu la informació que ens han donat els nostres experts. Un tema no tan habitual, el que ens plantegen Damià. Damià, bon dia.
Damià,
hola, bonic, com estàs?
Pues bé, bé.
A treballant. Veure, Damià, treballant, des d'on truques?
Pues mira, soc de la Riera de Gallà, vale, ara mateix estic conduint, i la meva consulta és sobre una antena de televisió, perquè vivim en una comunitat, són cases adossades tot, d'acord? Llavors, just acaba de venir un vehicle a comprar la casa del costat, que és més baixa, només té dues plantes. Llavors, clar, ell ha agafat la seva antena de televisió particular, havent-hi antenes comunitàries, i l'ha plantificat.
L'ha plantificat? A on? Que se'ns ha tallat? L'ha plantificat a on?
A 50 centímetres de la meva terrassa. O sigui, jo tinc la seva antena a l'alçada del meu cap a 50 centímetres de la meva terrassa de dalt, diguem-ne. Del solàrium, diguem-ne, no? De dalt. I la tinc a 50 centímetres, clar. Jo he mirat normativa i, teòricament, si hi ha antena comunitària, han de connectar-se aquí, i si no, ha de demanar permís a la comunitat, que no ha sigut el cas.
Perquè entenc que les cases adossades formeu part d'una comunitat vostra, eh?
Correcte. I cada grup de cases, doncs, tenim una antena comunitària, que tots connectem allà. Llavors, sí que és veritat que per normativa ell pot col·locar-se a la seva sempre i quan demani permís a la comunitat, i que entenc que no molesti a cap veí, sempre a la part de la coberta. Clar, de la seva pròpia casa és la part més alta, però clar, està just davant de la
de les vostres. D'acord. Mira, Damià, com que vas en cotxe, escolta'ns per la ràdio i et donem la resposta, d'acord?
Moltes gràcies, ara. Felicitats pel programa.
Gràcies, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, en Damià de Riera de Gaià. A veure, qui li dona resposta, en Damià? Judit?
Judit, vinga. Judit li dona. Aviam, aquí, sí. Quan estava parlant, jo estava intentant esbrinar que ja ha contestat al final que sí que hi ha constituïda una comunitat de propietaris, perquè a vegades amb les cases adossades no sempre n'hi ha, i una miqueta són els propis veïns, que a vegades també, en molts casos, els propis veïns intenten, perquè, i sobretot si són cases adossades, voldrà dir que estan en una zona més d'una urbanització, una zona una mica més cuqui, si voleu la paraula, i llavors s'intenta regular una mica. Clar, si està dintre de la seva, del que seria la seva vivenda, en principi no hi hauria cap problema. Clar, aquí hauria de veure si s'hagués pogut posar en un lloc on perjudiqués menys el veí. Segurament serà on amb ell li perjudica menys, perquè si aquesta antena, en lloc de posar-la a un costat que ja està limitant amb l'altre veí, amb ell li resultarà més, perquè no li ocuparà tant espai de solàrium, perquè m'ha semblat deia que estava en un solàrium, cosa que si se la posés més al mig,
potser no la tindria tan a sobre, no?
Exacte.
La sensació. D'acord.
I potser llavors aquí, que no estigués tan tocant el veí i que no estigués una miquitona més que
I jo ara et pregunto, això és, sempre parlem de bona voluntat, no?
Sempre.
Ara anem i li diem al veí del costat, escolta, en lloc de tenir-lo, si us plau, tan a prop meu, et sap greu plantificar-lo al mig. Ens diu que no. Què podem fer? Entenc que en aquest cas concret està dintre de la llei, per tant ens ho mengem.
Sí, no. Vull dir, està dintre la llei, com bé deia, de que realment està a la seva terrassa privativa i, per tant, per la llei de telecomunicacions, ell pot posar l'antena que vulgui, però sempre quan aquesta antena no em perjudiqui a mi. Si hi ha un altre lloc dintre de la seva terrassa on dona la mateixa cobertura i dona el mateix servei com a antena i no em perjudica a mi, aleshores aquest senyor tindrà que traslladar la seva antena.
D'acord, en Damià, ara posem-nos en el pitjor dels casos. Li diu al veí, el veí li diu no em surt dels ous, dels nassos, de canviar-ho.
Sí.
Què fa en Damià?
Aleshores, malauradament, tindran que anar a una conciliació, tindran que anar a veure si hi ha una evidència, i si no, doncs podrà demanar ell el via judicial, que és el que bloqueja la via judicial, demanar que aquest senyor retiri l'antena col·lectiva o l'antena privativa, i la posi en un lloc, que sempre i quan sigui apte per posar-la en un altre lloc.
Ara et diré. Aleshores, per tant, primer pas, administrador. que l'administrador sí, li digui si hi ha un altre lloc que està millor, sí. Si és que sí,
però
més
que l'administrador no té que ser la pròpia antenista que té que dir, miri, aquesta antena pot estar allí igualment.
Sí, però hem dit abans que l'antenista no el podem trucar nosaltres.
Bé, en aquest, sí, però sí, perquè l'antena me l'ha posat ell, l'antenista. No, no, una cosa, les rates, que tu vagis... Però, clar, una cosa, o sigui, les rates que tu em deies, o que deien abans, era ella avisa les rates perquè després ho pagui la comunitat. Si ho té que pagar la comunitat, abans avisa la comunitat. En el cas de l'antena, no. Si jo vull posar una antena, jo avisaré el meu antenista i a veure què té antenista. El que passa que aquest senyor que se l'ha posada, ell ha mirat per ell mateix. I ell se l'ha posat el més apartada de la seva zona privativa perquè tingui el salari
molt més
gran.
Per tant, en Damià... Què ha de fer?
El Damià jo tindria que parlar amb el veí i dir, escolta una cosa, jo crec que aquesta antena traslladant-la res, mig metro endavant, mig metro enrere, et dona el mateix servei i a mi no em molesta.
Però va de llest de la classe. Vull dir que amb aquest veí poca
I
cosa...
I si el veí diu que no, aleshores següent pas d'en Damià.
Posar un parasol, per exemple.
Un,
mira, jo t'anava a dir-ho, posar un parasol que li tapi...
Clar. És que sincerament...
Sí. No, Artinoria, estàs feta per això, nena?
No.
El que passa és que si després es posa... O sigui, intenten parlar, no es posen d'acord i intenten llavors ja utilitzar una mica la via judicial i tot el que tu vulguis, potser al final el veí del Damià acabarà movent una mica l'antena perquè tindrà... Però després vindrà amb una altra història. I serà, perquè aquí ja crearàs una mica de mal rotllo que potser...
Però l'ha creat, eh? Vull dir, ja l'ha creat d'entrada. Ha anat de retosario.
Llavors serà una pilota de neu que s'anirà fent una mica més gran, una mica més gran.
Hem de veure què és el solàrium, eh? Que li, o sigui, que és un espai que en el Damià li tapa per prendre el sol.
Ara jo seré molt llirista, d'acord? Però també pot ser que el veí d'en Damià... Perquè això a vegades passa... Que no hi hagi pensat, també que l'hagi fotut allà i hagi dit... Vinga, va, fot aquí.
Jo encara penso que la gent és bona. I que li dirà, i és veritat, Damià, no hi havia caigut.
Perdona,
calla, que la corro una mica
i
ja està. Sí.
Perdoneu un moment, però de vegades passa. De vegades fas coses i dius, ostres, és veritat, no hi havia caigut, no? Ja, Núria, m'estàs mirant amb cara de... M'estic flipant. Però pot ser.
Les dues Catalunyes, ara mateix. Núria Casas i Elisenda Carot. No, mira, et dic una cosa. La Montse aprofita que aquests últims dies, doncs, ha començat la primavera i fa bon temps.
És que tenim una consulta molt interessant, eh? Maria Luz, espera, deixa'm la saludar. No. Maria Luz, bon dia.
Hola, bon dia.
No pengis, nena, que ara estic amb tu.
No,
vale.
No, la Montse també és interessant, perquè a més...
No, va amb això que no volia que em pengés la Maria Luz, que està pagant.
No marxis, sisplau, no. Perquè té a veure com ens relacionem amb els veïns i què els hem de dir i què no. La Montse surt a dinar al balcó, però passa que els veïns de dalt, doncs, fumen. Fumen tabac, però també doncs, fumen altres substàncies. Fumen porros,
sí,
directament.
Últimament ens estem trobant en moltes situacions.
Ah, mira, doncs no estàs sola, Montse.
A segons quines
això.
Ciutats.
Diu, què hem de fer, diu la Montse.
L'altre dia al carrer Bruc, nano, dic, però què és això?
Sí, el porro està a l'alça, eh?
Que soc mare, que encara li passaré tot a través del pit, aquesta criatura. Per favor.
El carrer Bruc, Elisenda, i el que no és el carrer Bruc, eh?
Però,
Déu-n'hi-do. Ha canviat. Diu, què hem de fer? Els podem avisar directament? Hola, què tal?
I què li dius?
Sí, de la boira,
estic fumant un element comunitari. Perquè el balcó és comunitari, és d'ús privatiu, però és un element comunitari. I el balcó puc fumar. I a més és, i vull dir, en quantitat de sentències. El que passa aleshores és el de sempre. Ja ho tinc que avisar. I dic, mira, quan tu fumis el porro, avisa'm. No, sí,
però, avisa'm. La Montse diu si això s'ha de comentar en una reunió.
Bueno, és que el que es comenta a les reunions és quan els administradors tenen que tenir un sant patró que un dia a l'any, diguéssim, ens felicitin per la paciència que tenim, eh? És cert o no és cert?
Totalment cert. El que passa que sí que és veritat que ja, últimament, en segons quins pisos... perquè jo crec que aquí també hi ha una miqueta la línia...
Però us demanaré, perdoneu, que aterreu aquest cas i que el contesteu, eh? Sí. Digues, jo dic.
Vale, o sigui, que m'espavili, que m'espavili.
No, que és perquè els hi hem de donar resposta.
Que intentin parlar amb ells, que ho comenti, no sigui al final, perquè la gent a vegades tampoc no en són tan conscients, perquè estàs fent una cosa al teu balcó pensant que és casa teva, que no estàs perjudicant a ningú, i a vegades pues, que una picadeta al timbre.
Però
i això,
ampliaria...
Si això s'extén, sí. ja és més complicat.
Quan sàpigues que fumen, tanca el teu balcó, espera que acabi de fumar i torna a obrir. Vull dir, tampoc no tens per què coartar la llibertat d'aquella persona que vol fumar un porro després de fer el que vulgui.
Està clar, però Josep Maria, estaràs d'acord amb mi que últimament...
Jo estic
rebent moltes més queixes.
Els balcons,
no sé si la consciència de tabac, de porro, de les catximbes, que aquesta és una altra, també. I dels, com es diu aquella cosa, dels vapeadors, que tenen moltes olors, com que segons quines olors són més agradables, dius, ai, mira, puja un olet a vainilla. Pues mira,
el que et deia de l'encens, que sembla que aquí posa encens t'has de callar, doncs no, a mi em molesta l'encens. Aquella olor a salmó fumat, no m'agrada.
Salmó fumat?
A tu potser t'agrada l'encens, Judit.
Mare meva, tenir la Núria de veïna, nano.
Si hi ha algun veí de la Núria Casas que ens truqui?
Per favor. Oi, són pitjors que jo.
93-201-7474. Va, les vostres consultes, per tant, a la Montserrat, ho pot comentar en una reunió de veïns? Sí, però sí, millor que ho comenti directament amb el veí abans.
Directament amb ell, sí.
Vinga, Maria Luz, ara sí. Bon dia, estimada. Gràcies.
Hola,
per la paciència.
Bon dia.
A veure, quina és la teva consulta?
Pues mira, jo us volia preguntar si durant el període que sóc presidenta del meu pàrquing s'ha de fer una avaluació de riscos per als treballadors externs que vinguin, no sé què. Si no es fa, jo tinc alguna responsabilitat sent presidenta?
D'acord. Pregunta per la Maria Luz.
La presidenta, o la presidenta o el president, sempre és el responsable de la comunitat. Aleshores, tu el que tens que fer és proposar a la comunitat que tens que contratar el servei de riscos laborals. I si la comunitat es nega perquè et diu que no, llavors tu ja has complert amb el teu paper i la responsabilitat serà...
Per tant, comunicar-ho per escrit.
Si, no, verbalment, però pensa que el cost de contratar el servei de riscos laborals, no sé, ara no vull dir-ho, però serà entre 100 o 150 euros a l'any a repartir entre tota la comunitat.
Explico què és això. Això bàsicament és una llei que vol dir que heu de tenir una espècie de formació de riscos laborals.
Correcte.
I una assegurança per tota la gent que ve a fer les feines de manteniment als pàrquings de les diferents finques.
Què ha fet el curs d'administrador de finques?
No, nen, però escolta, m'estic posant tant, soc tan bona.
Tenim competència.
Jo veig que sí.
Vaig a totes les reunions.
Ho has explicat molt bé, més.
Ho has explicat molt bé, sí. I a més és una cosa que no només és en els pàrquings, també està passant a les comunitats,
sí.
I que a la gent li costa d'entendre, i al final tu has de fer una mica el símil de dir... La comunitat no deixa de ser com una empresa, perquè en definitiva és una empresa, una microempresa, o és el que tu vulguis, però ho has de tenir. I aquí, i aprofitant això, hi ha vegades, per exemple, que en una comunitat hi ha, sobretot els que són veïns més antics, que deien, ui, s'ha fos la bombeta del quart.
Ja la canvio jo.
Ja la canvio jo, la canviava el... Que, sí, que jo en tinc a casa. Això és un perill, perquè si el veí del quart canvia la bombeta, li passa alguna cosa, sí, aquí t'ha de venir personal autoritzat, personal professional, per qualsevol tipus de dany que pugui... Però com te'l pots fer tu aquí, sortint d'aquí de l'estudi...
Bàsicament està parlant d'un dany a tercers. Igual que tu estàs a la teva empresa i et trenques una cama perquè ensopegues amb no sé què, doncs això ho cobreix la mútua de l'empresa, no?
Exacte.
La mútua... Ves el mateix.
Ves el mateix. I això ha de ser... Jo entenc que moltes vegades els presidents no tenen ni idea de moltes tasques. Això és feina nostra dels administradors de dir, tu, comunitat, necessites tenir això, això, això i això. Que després decideixin no aprovar-lo el que sigui pel... Bueno, però tant el president que quedarà exonerat com l'administrador.
Que els administradors, jo ho sé, a tot això, perquè ho explica molt bé el meu administrador.
Sí.
Va dir, feu el que vulgueu, però per llei heu de tenir-ho.
Exacte.
Per tant, s'aprova. Maria Luz, hem contestat, eh?
Sí, moltes gràcies.
Gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Adéu, adéu. Va, anem al cas del Josep i després tenim l'Anna. Josep, bon dia.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs, estimat? Des d'on truques?
Muntanya Montjuïc.
Des de la muntanya de Montjuïc, perfecte. Trobo que tens un jardí molt ampli, a casa. A veure, Josep, quina és la teva consulta?
A veure, vaig comprar un local comercial petit per utilitzar-lo de manera tan particular.
Espera, t'aturo un moment, Josep. Tens el mans lliures posat?
Sí.
Treu-me'l, per favor, perquè si no et sento com Bob Esponja, que sempre faig la mateixa broma. Et sento com sota de l'aigua i se sent una mica raro i volem parar molta atenció al que ens hagis d'explicar. A veure, va de finestres la cosa. En Josep, des de la muntanya de Montjuïc.
Sí, comentava que he comprat un local comercial petit per utilitzar-lo de magatzem particular i m'he trobat que el local del costat, que és un local de sol meu, és un restaurant i té oberta una finestra, un respirador i un comptador de gas al meu local.
Ah! Ostres, fem una cosa, espera't, no em pengi, Josep, anem a la publicitat i ara parlem d'aquest gas extraordinari. M'encanta que la gent tingui sortida de fums a casa del veí, tu. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui estem parlant de conflictes veïnals. Podeu demanar tanda, sí que estem rebentant línies, el 93-201-7474, si teniu alguna consulta, algun problema veïnal. Avui n'estan sortint de molt diferents, no? Per exemple, en Damià, que ens parlava que vivia en una comunitat de cases, li havien plantificat una antena a l'altura dels ulls. La Maria Luz, si durant el període de ser presidenta s'ha de fer responsable o no d'aquesta assegurança, diguem-ne, a tercers o de feines que s'hi estiguin fent a dintre la comunitat. En Josep ens plantificava ara un cas que em sembla extraordinari. Tu compres un local, Josep, per tenir-lo d'una espècie de magatzem propi i te n'adones que hi ha un respirador i una sèrie de finestres i sortides de l'altre veí que donen en el teu local.
Correcte.
i vol saber, m'imagino, què passa amb aquestes finestres, si pots demanar que es treguin, eh?
A veure, n'hi ha una finestra, n'hi ha una respiració de gas i n'hi ha un comptador de gas. Llavors, jo he parlat amb el local del costat, que és un restaurant, i em diu que quan va comprar el barc ja estava fet això.
D'acord, Josep Maria, perdona'm, què pot estar passant aquí?
Probablement, el que dic, això devia ser un sol local que al seu dia es va segregar i al moment de segregar es va dividir en dos i va quedar la finestra i tot això en el local colindant. Clar, jo també et diré una cosa, i ara tinc que fer de dolent. Tu quan vas comprar això ja hi era. Tu vas comprar amb una finestra...
Però no és el cas, no és el cas.
Ah, no, no és el cas.
No són segregats, no, són dos locals independents.
Independents. Sí, doncs quan tu vas comprar el local, sí. Aquest local tenia una finestra que era de diguéssim, de la local colindant.
Sí, sí, ja estava allà, ja estava
allà. I aquesta finestra va, diguéssim, està enganxada realment al teu local? O hi ha un espai sí. entre el teu local i l'altre local?
No, dona directament al meu local.
Pues això no pot ser, perquè nadie puede tener vistas sobre un predio ajeno, tinc que dir-ho en castellà, o sigui que vull dir, no tinc que ser, és predio ajeno, és així, m'entens? I llavors, clar, no, en un principi no té que ser, perquè, esclar, tu aquí el que podies fer tranquil·lament, com és casa teva, posar a tapiar-li aquesta finestra.
Home, però jo no puc deixar un restaurant sense... La...
No és el... Perdona, tampoc m'agrada contestar així, però tampoc és el teu problema, hem de buscar una solució. El que no pot ser que tots els baus i tot el vapor d'aquest restaurant vagin al teu local. És que no ho entenc, és que inclús com Sanitat ha permès que el local restaurant ventili sobre un local aliè completament al restaurant.
No té cap altra sortida.
No ventila, no. A veure, el que n'hi ha és una respiració, que és la respiració obligatòria de la regia de gas.
Correcte. Però que, que tampoc pot estar al teu local.
Té que ser... Ja ho sé, ja, però jo, ja, o sigui, el que no
bueno,
sé...
Pues clar, que...
Diu, ja, per això truco.
I més les de gas. Que
clar,
veus,
que no, o sigui,
les de gas
ja, han d'anar
exterior.
El que amb la finestra, amb tot el respecte, jo parlaria amb el veí del costat i mira, jo sento, però tinc que tapar-te ara. Si tampoc a tu et molesta que tingui aquesta finestra, vull dir, i que la privaticitat teva no es vegi afectada, suporta-la, però no tens per què suportar una finestra de la...
Posem que en Josep ara va i li diu al veí, que ja ho has fet, el del restaurant, escolta'm, això sí, ja estava així, però m'he informat i això no és legal, exacte. Tu no pots tenir vistes a una, com has dit en castellà, això, eh? Aleshores, si li diu que sí, molt bé, però no ho penso tapiar...
Doncs aleshores, molt bé, perfecte. I tu, que hem parlat amb aquesta educació, jo automàticament vaig a casa meva i pam, 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 i poso un pla dur i tapo la finestra.
Uau. Josep, com ho veus, això?
Home, és una mesura radical.
No radical, és la solució, perquè si tu vas a una petició i el veí del costat no et dona resposta i tu has anat amb tota l'educació del món, doncs aleshores tu no fas res, mal fet. Tu tapies, no tapies, poses el pla dur corresponent.
A casa teva.
A casa teva.
Sí, jo més que res el dubte que tenia és que si era una cosa que al final s'hauria de portar al jutjat, millor no.
Bueno, però esclar, tornem a estar amb el de sempre, que vull dir que això, que sí, que els advocats també vivim dels jutjats, o dels plets que ens encarregueu.
I tot valent.
Ja,
no, però jo ara m'ho estic imaginant com dues habitacions i que hi ha una finestra
clar,
que les connecta.
No
tu, a la teva habitació, a casa teva, poses un pla dur i ximpun,
ja
no?
No dic que posi una cortina perquè seria cursi, però que posi un pla dur, m'entens?
Com ho veus, això, Josep? Ho veus conflictiu, no?
Clar, jo no vull fer...
Mira, aquest restaurant, si li treus la finestra, li poden treure la llicència?
No.
Pues està, lògicament.
Però parlant la gent s'entén. Perquè tu li has consultat a ell i et diu no, això ja estava així, i quin és el següent pas? És a dir, tu li has dit d'acord, però això no pot ser que respiris a través del
podria
meu...
Podria negar el de restaurant que pel transcurs del temps en què hi ha hagut una caducitat, hi ha hagut una acceptació tàcita per part del propietari del local colindant amb aquesta finestra, però si ell és un nou que entra, acaba de comprar aquest local i troba una finestra que es veu a casa seva, que inclús vull dir que t'està mirant quan tu t'estàs dutxant per dir alguna cosa graciosa, no tinc jo per què suportar que tu em veis a mi cada dia quan em dutxo.
Josep, jo veig que ets de la meva corda dels lliristes, intenta parlar-hi i si no, planteja't això del pla dur, és a dir, no tapis pel mig, sinó que a casa teva tu poses el que vulguis. La teva paret,
sí.
Poses el quadre que vulguis.
Clar, un quadre.
M'has dit que soc de la rama dels lliristes?
Sí, una mica com jo, no? Sí, perquè creus una mica en la bondat, no?
Jo soc de la rama de Calafoc, el que passa és que això és una... M'entens? O sigui, no s'ha de pensar molt bé les coses.
No pretenia ofendre't, ans al contrari. Per mi era una floreta, dir-te llirista.
No estic ofent.
Que confiaves en la bondat de les persones. Em sembla que era bonic. En tot cas, Josep...
El següent pas seria... El següent pas és dir-li, escolta, m'he trobat una altra ubicació pel teu comptador de gas i...
Clar, lògic. Ah, i el comptador de gas també el té dintre de casa teva?
Sí.
És que no, això no. És un perill. No, és més, no, això no. És un perill.
A veure, Josep, dius que no ets de la meva corda, nano, i a les proves m'he remito, eh? No, també t'ho dic ara.
No pot ser, o sigui, no pot ser que el control de gas de teu el tinc jo que suportar a casa meva. No, no, encara que jo hagi comprat amb aquesta servitud, és una servitud que no tinc per què suportar-la.
Això és per anar i buscar, i mira què passa, eh? Perquè és que no em resol
raíssim. O almenys que demani que tingui el menú pagat tota la setmana al restaurant.
Podeu arribar a aquest tipus d'acord, també, no, Josep. Sé. Doncs ja ens diràs com segueix la cosa, val? Ja t'han donat els nostres experts el full de ruta. Una abraçada, bonic, fins ara.
Igual, molt bé.
Adéu, adéu. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Anna, ui, molt seriosa l'Anna. Què t'està passant, Anna? En què et podem ajudar?
No, no, res. A veure, referent a aquesta nova normativa que ha sortit de seguretat dels ascensors, on les comunitats de veïns han d'adequar doncs, tot el sistema de seguretat dels ascensors, i per tant és una despesa considerable, bueno, doncs un dubte al respecte. Hi ha una comunitat de propietaris que tenen dos locals, uns tenen accés a l'escala, tot i que no en fan ús, i és claríssim que aquesta gent doncs, han de pagar la part que els hi toqui d'aquesta reparació, però hi ha un parell de locals que no tenen accés a l'escala directament. Llavors, hi ha un conflicte entre els veïns, perquè el president justament diu que, és una, que aquesta reparació, com que ve determinada pel Departament d'Indústria, és una millora de l'edifici, una seguretat de l'edifici, i aquests dos locals que no tenen accés a l'escala han de pagar en funció del seu coeficient, i els dos locals diuen que no, que és una mesura de seguretat només de l'ascensor i que, per tant, ells no han de pagar aquesta reparació. Llavors, la pregunta és aquesta. No és una reparació normal de cada mes?
No,
ni
no,
la revisió,
si la coneixo, la coneixem, aquesta ordenança que va sortir el juliol de l'any 2024.
És una nova llei que...
Sí, i té raó el president, eh? Llevat de que siguin estatutàriament, i els estatuts vol dir que està inscrit al registre de la propietat, que aquestes locals estan exonerats de contribuir amb el manteniment, reparació i contribució i ampliació, o sigui, que ho posi que tot claríssim, que queden exonerats de contribuir amb les despeses de l'ascensor, malauradament tenen que pagar, i tenen que pagar pel coeficient. Perquè la llei catalana, que a vegades no és tan justa com sembla, diu, encara que no puguis tenir l'ús i gaudi d'aquest element, vens obligat a pagar.
Fixi's, sí. A menys que posi el contrari. Per tant, per defecte seria sí, han de pagar, a menys que estigués molt explicitat que
però
no.
Però claríssimament, mantenimiento, conservació... Ho tinc que dir en castellà. Manteniment, conservació i reparació de l'ascensor, aleshores sí que ve exonerat. Però si no, el local ve obligat a pagar.
Anna, crec que més clar... Aigua, ara has flipat,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. Has vist? Ara he flipat, sí, sí.
Que és propietari, no flipat, del... Perquè... és propietari del local?
No, no, jo no. La meva mare és propietària d'un pis, però no, no, és perquè és que, a més, s'ha consultat doncs, a diferent gent propera per la zona i tothom diu que no, que no, que estan exonerats de pagament. I el president, ben seriós, dient-nos que jo m'he tret la llei i han de pagar. Ostres, clar, no, no, per llei han de pagar, però...
Pobre president, aquí fotent els deures i tothom posant-lo en dubte.
Clar, en funció dels estatuts, el que passa que, clar, si els estatuts ho deixen, els estatuts de la pròpia comunitat en el seu moment deixen clar que se'ls exoneren d'aquestes despeses, doncs en teoria manen els estatuts.
Per tant, següent passa, Anna... anar a demanar els estatuts. Com podem consultar els estatuts?
Demanant-los en el registre de la propietat, demanant una certificació literal dels estatuts.
És gratuït?
No. Ah. Tarden 2-3 dies, solen anar bastant ràpid, perquè la gran majoria ja els tenim digitalitzats. Sí? Inclús els que són més antics ja estan digitalitzats, i els nous ja, per descomptat. Tarden 2-3 dies, un... bueno, depèn del volum, però no, no són gratuïts, però el registre és públic, tu pots anar al registre...
Són gratuïts, eh?
No, no.
Ah, no, és que no t'estic entenent. I quan, quin preu té?
Mira, jo els últims que he demanat, uns 25 euros.
25 euros, assumible. Assumible.
Són els últims que he demanat.
25 euros, per tant, Anna,
molt intranquil.
Demaneu els estatuts, 25 euros aproximadament, i en funció del que posi els estatuts, si no posa res, han de pagar. Si posa explícitament, queden exonerats del manteniment,
conservació
i reparació, aleshores no paguen, d'acord?
I si els estatuts registrats diuen una cosa i els de paper que es van fer al cap d'un temps en diuen una altra?
No pot ser. Valen els últims, no?
No, podria ser una cosa que diu la senyora, que els estatuts diguin una cosa,
sí,
val?
Sí.
Però que diguéssim, per l'ús continuat, la comunitat hagi acordat en un moment determinat que les botigues no paguen. D'acord? Llavors hi ha el principi ja del dret que ningú pot anar contra els seus propis actes. Però sí que és cert que hi ha moltes sentències que diuen jo fins ara li he perdonat a vostè que no contribueixi amb l'ascensor. Per què? Perquè és conscient que vostè no el fa servir. Però ara, com ha sortit d'aquesta nova disposició, ve obligada vostè a pagar l'ascensor.
Per tant, seria de regal, no us hem fet pagar, però tornem a la llei.
Abans havia la sentència que deia que quan havia un ús continuat d'una exoneració, era el principi general del dret que tu no podies anar contra aquesta persona o contra els teus propis drets. Però ara hi ha sentències que diuen no, no, no. Jo durant un temps determinat t'he condonat, però ara no tinc per què comptar. La meva vida econòmica ha canviat, jo ara tinc uns altres problemes econòmics, o no, vull dir, amb aquesta repressió tan elevada, vens obligat.
Millor repartir-ho. Anna, crec que resol més que resol. Una abraçada bonica, fins ara.
Gràcies.
Adéu, adéu. Ai, senyor, a veure, alerta perquè tenim en Pere Maria, que de seguida hi parlarem. Aprofiteu per fer les consultes al 93-201-7474, al 677-3877-19.
Mira, un dels problemes també que comentàvem al principi és amb els animalons. En aquest cas, doncs parlàvem de rates, també doncs a vegades hem esmentat paneroles, però la Issa ens escriu per parlar de coloms. Té un veí que alimenta els coloms. Va començar tirant pa mullat tots els matins al pàrquing que tenim a casa i ara ho fa a la seva terrassa. I ha pujat de nivell i posa una safata gegant amb el pinso on apareixen els ocells. I diu, en resum, tinc la terrassa plena de coloms a primera hora del matí, que ja saben que el veí posarà el menjar...
L'antivirus allà té.
I fins i tot...
L'altre.
I fins i tot el tendal de la roba que va de sortir de la rentadora, i ja hi són tots els coloms allà agafats a les pinces. Pregunta la Issa. Això és legal? I dos, què puc fer?
Doncs li responem després de la publicitat a la Issa.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 3 minutets de 3 quarts de 2 del migdia, avui especial La solució. Doncs això, aportant solucions als problemes veïnals, com sempre quedem curts, com sempre respostes pendents. Anem a la Isa, que l'havíem deixat votant abans d'anar a la publicitat. Què ens preguntava la Isa, Fran, per si hi ha algú que s'hagi apuntat ara mateix a La solució?
Doncs mira, la Isa té un veí que va començar alimentant els coloms, deixant-los i va mullat al pàrquing, i ara ha fet un upgrade i els hi posa doncs menjar a la terrassa, és el veí del costat de la terrassa, i a primera hora del matí els coloms ja esperen que vingui el veí a donar-los menjar. Preguntava si era legal i si es podia sancionar i què podia fer la Issa en aquest cas.
Què li diem respecte als coloms? Va.
Home, jo...
No. Jo diria que si donen menjar al carrer, avui està prohibit. Et poden posar una multa. Afortunadament, això ja està prohibit per l'Ajuntament de Barcelona. Dins de casa teva no hi ha la prohibició perquè estàs dins de casa teva, però l'activitat que tu estàs fent no pot ser ni molesta, ni insalubre, ni nociva, ni peligrosa, ni il·lícita. Són aquestes 5 coses. Com és molesta, tu pots exigir a aquesta persona que deixi de donar el menjar als coloms. Què farà? No et farà cas. Val, això jo vaig dir-ho en un mitjà de comunicació. Cada vegada que vingui un colom, un petardo.
Apa!
Bueno, ja, petardo
sí, però, perdona, pujar un petardo veí, o fins i tot verí, per exemple,
no,
ara està prohibit.
Verí està prohibit.
No, ho dic perquè, per exemple, a les cases, si el gos passa del veí cada dia i es pixa davant teu o fa caca, tu no pots pujar un producte que pugui atemptar la salut de l'animal.
Hi ha una cosa que venen als grans magatzems, no diré quin nom, que vull dir que aullenta els coloms.
Sí.
El que passa que diuen que bé, que també això ho vaig dir jo i em va enrenyar perquè va dir que això va contra la llibertat de tenir animals, però vull dir, el colom que et molesta, jo el puc posar aquest aparell.
Faré veure que no ho he sentit,
jo
això.
Jo porto una comunitat, però i no és aquí a Barcelona, és una zona de costa, on no només hi ha coloms, sinó que també hi ha gavines.
Sí.
I en aquell moment, o sigui, és una comunitat que realment està generant molts problemes. Un veí molt intel·ligent i al que li tinc molt carinyo va comprar una pistoleta de balins i quan veia un colom,
Fem una cosa. De moment, digueu-li, Isa, digue-li a la teva veïna que com que és insalubre, la cosa no es pot fer.
Insalubre i molesta.
Però compta amb atemptar a qualsevol animal, perquè recordeu que fa uns anys hi havia aquell producte així com groc fluorescent que es posava a les cantonades de les cases. Això no es pot fer.
Però no es pot fer, perdoneu. I no s'ha de fer, perquè la culpa no la tenen els animals.
Per això ho dic,
que la solució aquesta...
Però pots posar un antiaus. Vull dir, hi ha moltes comunitats de propietaris que dalt a la cornisa de la finca posen l'antiaus perquè les coloms no s'hi posin.
Perdona, jo tinc uns CDs posats allà estratègicament i han deixat de venir els ocells.
I ara s'han posat de moda una espècie de... que són com uns mussols.
Que mou el cap.
I algunes comunitats sí que han decidit, perquè, o sigui, i ara aquí a Barcelona passa, però en les zones de fora també, posar aquella reixeta que és molt mínima, que pràcticament no queda lleig a la façana, i amb allò queda bastant dissuasori. Això en algunes comunitats ho han decidit i
funciona.
I ha hagut d'accedir al final.
Resposta
per
la Isa. Ja la tenim resposta. Va, que tenim moltes trucades a la Rosa Maria, al telèfon. Rosa Maria, bon dia.
Hola, bona tarda, què tal?
Tens una consulta molt concreta. Quina és?
Que si és permès que aquests mecànics de motos
que l'altre dia treuen les motos de fora i omplen tota la cera de motos, que la nit les tornen a ficar cap a dintre i molesten. Jo tinc dos mecànics, un davant de l'altre, i tenen tots dos les aceres plenes de motos.
És legal, això? Aquesta és la pregunta de la Rosa Maria. A veure, qui li respon?
No és legal, perquè estan ocupant la vorera i no poden fer-ho. I a part que no poden fer-ho, segur que deixen oli a la cera.
Deixen oli a terra, Rosa Maria?
Pot fer algun... Sí,
però vull dir, no, estan ocupant la vorera. Vull dir, si tu tens un restaurant i treus una taula i una cadira, pagues l'impost. Si tu tens una floristeria i treus les plantes fora, pagues. O sigui, tot el que sigui ocupar una vorera, tens que tenir la llicència oportuna a l'Ajuntament.
Per tant, ja saps, la resposta és no és legal, Rosa Maria. T'ha quedat clar, oi?
Per tant, no deuen pagar res.
Bueno, bé, aviam...
Ja, o potser paguen la multa.
Potser paguen la llicència per ocupació de cera, però no ho sé, tindria que tenir un rètol a la porta del seu local, al seu taller, on doni l'autorització d'ocupar de la cera.
Ah. I qualsevol restaurant... quins metres poden ocupar, exacte, perquè això és el mateix que les taules de les cafeteries, que poden tenir 4 taules i a vegades en tenen, ara que anem de cara al bon temps, en posaran 8 i n'estan pagant per la meitat.
I això ho hauria de posar a la façana. Si no ho posa, Rosa Maria, il·legal.
Ocupació de vorera.
D'acord?
Molt bé. Vinga,
gràcies, bonica. Fins ara.
No, una cosa que potser a mi no em queda clara és el tema pàrquings, perquè crec que és més difícil gestionar una comunitat de pàrquing que no de veïns en general. Primer de tot, pels trasters, que em consta que hi ha molt merder, i després, la meva pregunta, cal tenir en els pàrquings comunitaris una petita
paperera,
ara, de la brossa, perquè allò a mi em consta que genera molts problemes i que hi ha més d'un veí que tira ja directament casa seva en aquella petita paperera del garatge.
La gent és tan marrana, per favor.
Molt marrana. Ho vaig dir fa un temps.
Sí.
La Minya Mal... quan vivia en aquest pisos de comunitaris, que ara ja no, perquè està a casa de la Shakira, tirava tots els globos que demanava, totes les pizzas, en la paperera comunitària. Això és normal?
No, espero que no sigui habitual.
Vull dir, cal tenir una paperera en un pàrquing?
També hi ha gent que baixa la brossa, que jo, al carrer on visc, baixa la brossa, tenim els contenidors a davant de casa i la foten a la paperera.
A la paperera,
que
això.
Dius, això
sí, per no caminar,
el concepte paperera no l'entenc per molta gent.
Això ho fa molta gent i això ho veu.
És molt greu.
Això ho veu, sí, però...
Per què hem de tenir una paperera al pàrquing?
És obligatòria aquesta paperera al pàrquing o està prohibida?
No, és obligatòria. No està, però quan...
Per què hi és?
No, perquè com la gent tira la brossa, allò és el que s'acorda, doncs només posar dos o tres papereres, diguéssim, dintre del pàrquing, perquè recollir tota la porqueria en un centre, en un lloc determinat. Obligació no hi és. Es fa al revés. Es posa... Com, per què es posa una paperera en un jardí? Perquè, vull dir, la gent no tira aquella paperera.
Nosaltres no en tenim. I així la gent no deixa brossa.
Jo el que no entenc, vull dir, te'n vas al Japó, ara estic canviant, i vols, tens un paper a la mà i tens que arribar des de que t'has comprat aquell caramelo fins a l'hotel...
Al Japó, i tant, no hi ha papereres.
Perquè no hi ha ni una sola paperera i no veus ni un sol paper a terra.
No hi ha paper, és un tema cultural.
És totalment, i aquí això no ho aconseguim.
Mireu, ens queden 6 minutets per posar punt i final a la solució d'avui. Ara no sé si l'he acomiadat, de Rosa Maria, ha quedat clar, oi? Ha marxat, eh? Val, ella ja ho ha entès. Última trucada o penúltima trucada? Josep Maria, bon dia. Josep Maria? Hola, Pere Josep Maria.
No, Pere Maria sóc jo.
Ah, Pere Maria, disculpa'm.
Sí.
Pere Maria, Pere, però tu tens una solució a les olors del pati de la teva família?
Jo sóc Pere Maria Sant Roà i Fortuny, jutge de pau, 42 anys, i aquest tema, com que l'ho he tocat tot el rato, l'he sentit, és el tema quotidià de cada dia entre veïns. Quotidià. Entre veïns. I per ser una cosa, que sempre ho he dit, que amb bona voluntat i per disposició se podrien solventar moltes coses, menys una, que és la mort. Aquesta no pot comentar. Però, a més, però les persones humanes, el cervell de la persona humana és tan diversitat d'opinions que sempre va a la contra del curió demà.
Pere Maria, farem una cosa, m'apunto el teu telèfon, jutge de pau, a veure si fem alguna cosa a basta per jutge de pau, perquè ens queden 4 minutets i m'agradaria aprofundir en el tema, però no tinc malauradament el temps. T'agraeixo moltíssim, però, la teva trucada i la teva aportació. Pere Maria, ens guardem el telèfon, bonic, una abraçada.
És que entenc, ho toco, amb els anys que porto, ho toco cada dia.
Ja t'imagino, ja m'ho imagino.
Sí, sí, sí.
Una abraçada, bonic, fins ara. I ara sí, anem amb el Josep Maria. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Josep Maria, tu tens una solució, també. Avui ens aportes una solució. T'aviso, ens queden 3 minutets, per tant, et demanaré que siguis breu. Tu has aconseguit, segons el que m'han passat, acabar amb les males olors al pis dels teus pares.
Sí, perquè al final tots els conductes de ventilació normalment solen estar connectats i llavors les olors a través de l'escorrent d'aire pues, si, poden circular d'un pis cap a l'altre.
Sí, allò que dèiem, el típic tabac, la sardinada... I què has fet per evitar-ho?
Sí, sí. Pues hi ha unes, com unes vàlvules antirretors que són unes clapetes, ¿vale? Que el que eviten que l'aire pugui retornar cap al teu pis. Val? Llavors instal·les una, en el conducte d'aire, el que és l'entrada, instal·les una vàlvula d'aquestes, una clapeta, i l'únic que sí que has de fer és després forçar la sortida de l'aire, perquè si no tu et quedes sense ventilació.
I això no podem comprar, perquè Josep Maria va fent que sí.
No, sí, és una vàlvula, com ell ha dit, antirretorn. I com, llavors, vull dir, si el tub és molt llarg, el que tens que posar una ventilació forçada perquè, vull dir, vagi cap a l'exterior. Però és una vàlvula antirretorn.
I això és un...
Això ho tenen quasi totes les campanes extractores, tenen aquesta vàlvula. Sí.
I això, Josep Maria del telèfon, on ho has comprat, això? On ho podem comprar, perquè la gent que ens estigui escoltant?
Això, qualsevol ferreteria.
Sí. Ah, amic, doncs mira, un aplaudiment per en Josep Maria, que ens ha portat una solució molt clara.
Bravo.
Crec que portem una miqueta de delay, Josep Maria.
Has de veure el diàmetre.
Ah, amic, apunteu el diàmetre, perquè si no, fotreu la vàlvula i caurà baix i tindreu el merder per treure la vàlvula d'allà de la tuberia on l'heu posat. Josep Maria, gràcies infinites per haver-nos trucat amb una solució molt clara. Una abraçada, bonic.
Molt bé, adéu.
Fins ara, adéu, adéu. Va, i últimes consultes del 677-38-77-19.
A veure, sobretot pel que fa al soroll dels veïns, ja vam explicar fa un mes què passava amb la música, no? A les 8 del vespre, era l'horari aproximat, convingut. Però què fem amb el soroll dels aires acondicionats, pregunta el Sergi,
mateix,
què hem de fer?
El mateix.
Regeix el mateix
igual,
problema.
No pot tenir la molèstia, sigui el soroll que sigui, no pots molestar terceres persones, inclús que sigui la televisió, que sigui el piano, que sigui la senyora o el senyor que amb els tacons molesta el pis de la sota, no pots molestar terceres persones. Ara, el que passa que la gent moltes vegades se l'agafa amb paper de fumar, i això és trist, perquè vull dir, a la mínima es queixen. Vull dir, hem de tenir una miqueta, diguéssim, de tranquil·litat. El nen que amb la pilota va votant, saps que arriba un moment que aquesta pilota deixarà de votar, doncs no fa falta que puguis a dalt a queixar-te.
Una pregunta molt concisa. Tenim minut i mig. Ens ha trucat la Pepa, no la podem entrar, però la consulta. Viu en una casa, Castelldefels, el separa de la casa del costat un mur, està llogada i tenen els arbres molt alts i li treuen ombra. Hi ha alguna cosa, li fan massa ombra. Hi ha alguna cosa a fer aquí?
Parla amb ella i que podi els arbres.
Sí, és que
al final, sí. I una miqueta, el que es deia abans, o sigui, parlant amb la gent, solen resoldre la solució. O sigui, es troba la solució buscant que podi una miqueta més als arbres, perquè sí...
I si no, li crides els coloms de l'altre i que li agafin a l'arbre i ja veuràs tu.
El que passa que l'arbre té que tenir una distància de l'edificació.
Mort de Déu, hem de fer una tercera edició. Hem de fer una tercera edició de Problemes Veïnals. Avui n'hem parlat amb la Judit Izquierdo Cazorla, administradora de finques, i amb en Josep Maria Aguilar, advocat i expert immobiliari. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat una vegada més. Repetirem, abans de final de temporada hem de fer, perquè clar, estiu, piscines, barbacoes, terres mullats, bueno, hem de fer una especial, mira, la farem a prop de la verbena. Val. Núria Casas, gràcies, estimada, ens veiem dijous. I Fran Domènech, qui s'emporta el lot de mels alemany d'avui?
No, és mira, l'Antònia, que té una veïna que posa la rentadora a la matinada. Hòstia. Viu paret en paret i diu que...
Per pagar menys.
Sí.
Avui us poso deure, si no heu vist la gran cita del 3CAT, feu, perquè demà no és que parlem de la gran cita, sinó que parlarem de com carai s'organitza un programa de cites a la tele, aquí, a La Solució.